incidents de diumenge a la nit a Premià de Mar, quan un grup de persones es van concentrar per fer fora els joves que havien ocupat un pis del municipi. Els concentrats van accedir a l'edifici i van causar danys a l'interior i ferides lleus a un dels ocupants de l'immoble. Posteriorment, també hi va haver destrosses de mobiliari urbà. Durant els incidents, 5 agents dels Mossos van resultar amb ferides lleus. Els joves que ocupaven el pis els van reubicar en un altre espai. Els detinguts, veïns de Premià de Mar i Mataró, passaran a les pròximes hores a disposició judicial. Els investiguen pels delictes d'atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys, lesions i un delicte d'odi i discriminació. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més detencions. I més coses. Particulars i autònoms es podran beneficiar d'ajudes de 5.000 euros per l'adquisició d'un cotxe de zero emissions i fins a 1.600 euros per un de combustió. Són alguns dels incentius inclosos en el pla de joc per al sector de l'automoció que el govern espanyol ha preparat per afrontar els efectes del confinament. El pla està valorat en 3.750 milions d'euros i, si no hi ha cap sorpresa, s'aprovarà en el Consell de Ministres d'aquest dimarts. De fet, es preveu que sigui efectiu des d'aquest mateix dimarts i, per tant, s'hi puguin acollir tothom que compleixi els requisits i compri un vehicle des d'aquest 16 de juny. I en plena religiosa, el Papa Francesc assegura que s'acosta un temps gens fàcil després de la pandèmia. En un missatge als participants en un pelegrinatge virtual de Maserata a Loreto, el Papa reivindica l'esperança que dona la Mare de Déu. El bisbe de Roma es va mostrar molt a prop de tots els pelegrins virtuals alhora que va assegurar que prega per tots ells. Finalment, el Papa també va recordar que els temps que s'acosten després d'aquesta pandèmia no seran gens fàcils, però va assegurar amb valentia, amb fe i amb esperança, podem seguir endavant. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11. Ara mateix, 50 a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al Convent Mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Yuste, el mateix Santuari de Guadalupe i el Monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Disculpeu el riure. Bueno, no, s'ha de riure. S'ha de riure més. Clar, tu no esperes que una persona aparegui amb la mascareta, que bé, però posada com si fos un capirote, un gorro d'aquests. Coses de la vida. Ens falten coses com aquesta. Ens falten coses com aquesta, família. Ens falten moments, molts petits moments d'alegria, el dia a dia. És veritat que aquestes reflexions ens vénen al cap quan passen males notícies. La setmana passada va ser una setmana nefasta. Nefasta perquè sents, escoltes i veus que coses properes, doncs, se'n van. Dilluns, Pau Donés. Dimarts, Pepe Martín. S'ha parlat poc. Un extraordinari actor que jo recordo, quan era nen, en passar-me la novel·la El Conde de Montecristo. No sé quants capítols tenia, però va ser extraordinària. Extraordinària. I, evidentment, és un actor que no va estar marcat en aquell moment per aquesta novel·la, però que, a banda d'aquella novel·la, doncs ha fet treballs i feines extraordinàries, especialment al teatre. Dilluns, Pau Donés. Dimarts, Pepe Martín. Dimecres, La Sardà. Així, amb majúscules, sense nom, La Sardà. Una abraçada, Xavi, una abraçada gran. Ahir, Manel Cuyàs. Què ens està passant? I diria que ningú pel coronavirus. Ningú. I eren, són, amics, gent propera, que estaven en edat de risc. Bueno, el Pau, possiblement no. Però, bueno, us volia fer aquesta reflexió i la faig, perquè, justament, aquests dies segurament serà, segurament no, segur, per l'empatia, per la proximitat que tenim d'aquestes persones. Això, evidentment, si nosaltres visquéssim a Katmandú o a Leningrado, pues, diríem, ah, mira, doncs, a Espanya s'ha mort un cantant, s'ha mort una actriu, ja, ja. Però és que era molt nostra. I segurament aquestes figures de la cultura, la cançó, l'escenari, la política, doncs hem compartit moments a favor o en contra, però ens han fet gaudir. I precisament per això et toca la fibra. A mi me la va tocar quan vaig llegir ahir una carta que Pau Donés va deixar escrita abans de morir. Evidentment, Pau sabia el que tenia i va voler deixar... va voler marxar en pau. Que difícil és marxar en pau, eh? Tots opinem, tots parlem, però és complicat marxar en pau i deixar-ho tot més o menys lligat i ben lligat. És difícil perquè no ens hem trobat. No ens hem trobat i tots opinem, home, sí, a mi m'agradaria, a mi no m'agradaria. T'has de veure, eh? T'has de veure que et queden... que tens el que tens, que et queden setmanes, dies, hores, que passen amics, com vols deixar, amb qui vols marxar. La Sardà, per exemple, va voler marxar a casa amb els seus germans. No és fàcil, gestionar això, quan saps que et queden poc dies, hores, i et van, lògicament, administrant, en alguns casos, morfina, el que sigui, per dir, mira, sobretot que no pateixi, estàs amb els teus, i ja. I ja. Posaré un exemple. Però és un exemple, eh? No vull fer un paral·lelisme, és només un exemple. Els que no hem tingut el moment, ja no sé si la sort o, bueno, d'acomiadar-nos d'un familiar estant a prop, potser alguns hem tingut, no sé si la desgràcia o la sort d'acompanyar les darreres hores a un animal, a un gos. Ahir m'ha passat. Tu t'ha passat, Toni? Dir, ostres, és dur. I sents, penses, estàs amb el gos a les seves últimes hores i és un moment de pau impressionant, espectacular. És un moment de pau espectacular. I necessites estar juntament amb aquell animal. Doncs bé, un gos, que pels que teniu gos ja sabeu de què parlo, doncs mireu el mateix exemple, amplificat per, multiplicat pel que sigui, amb una persona estimada. Doncs bé, Pau Donés, abans de morir, va deixar escrits els seus 20 manaments per ser feliç.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Aquest tema correspon a l'últim tema, a l'última cançó que van registrar Pau Donés fa unes setmanes, dedicada a la seva filla. La lletra està dedicada a la seva filla. Els que hem tingut, segurament tots, l'oportunitat, l'ocasió de veure aquest vídeo, hem vist un Pau Donés alegre, divertit, entretingut, diferent, molt diferent. La cara, ostres, me cago. No era aquest, ostres. Com aquesta malaltia pot canviar tant el físic d'una persona? Però l'esperit no canviava. L'esperit no canviava. I la cançó és alegre, és divertida.
Estar aquí vale la pena.
Quina forma tan potent de dir adéu. Dedicar-li una cançó a la seva filla. Bé, doncs Pau Donés, abans de morir, diu, mira, en aquest moment que tinc de lucidesa, vull deixar per escrit els seus últims manaments per ser feliç. És una mena de... Jo ho prenc com una mena de recomanació. Ho vaig veure ahir a la tarda, dic, ostres, amb això haig de començar el programa. I això ho estic fent. Jo us recomano que feu això perquè a mi m'ha passat i estic dient adéu amb 50-51 anys. Quina injustícia i quina pena. Manament número 1. Que sapiguem viure el present. Ens cal, ens cal. Manament número 2. No perdem el temps pensant en el futur. Aquests plans que fem, bueno, jo d'aquí 3 anys em jubilaré, ja. Mira, mira, això és perdre el temps. I això dona peu a posar èmfasi a la primera, al primer manament de Pau Donés. Sapiguem viure el present. Número 3. Deixem de creure en la sort i hem de creure en nosaltres mateixos. Jo cada dijous jugo a la loteria. Me'n gasto els 3 euros que costa la loteria del dijous, la loteria de Lupe. Jo, Pau, és que jo estic convençut que em tocarà. Fa 55 anys, potser una mica menys, que penso el mateix. I jo dic, és que el mateix diu la meva mare, que cada dia està pendent de la televisió, perquè a més ahir va començar de nou el sorteig de l'11, i està pendent de Televisió Espanyola a les 10 de la nit per veure si li toca. És creure en la sort. Bueno, jo crec. Jo espero, Pau, si m'escoltes, que jo crec que sí. Estic convençut. Tu no ets un tros de paper. Tu no ets un tros de paper. Mira, aquí hi ha una ànima, hi ha alguna cosa. I tant, i tant. Doncs no t'enfadis amb mi. Jo crec, si vols, amb una petita sort, però jo crec en això. Manament número 4. Deixem de fer muntanyes de granets de sorra. Sí, jo sóc molt així, eh? I farem això, Estefania, eh? I a més, vindrem això i tal, tal, i faig una muntanya. No, potser no cal, potser no cal. Manament número 5, que la tristor ens doni ganes de riure. Hem de riure molt. Això em recorda molt a la cançó de Luis Eduardo Aute, que és Estamos de paso, siempre de paso. La versió més macabra és Estem de lloguer. Tot és de lloguer. Passem, diem adeu i ja està. I és veritat que quan tens una edat, Toni, doncs dius, ja? Ja? I jo recordo que quan anava a l'escola, els professors, los hermanos de la Sagrada Família, el Safa Horta, em deien... Esto pasa muy rápido. I clar, tu amb 8, 10 anys... Anda, que viejo. Este viejo de 50 me está diciendo... Aquest juliol faré 56. I agafes el retrovisor i dius... Ostres... Sergito, no facis plans de futur, perquè és que ja veus que això... En 2-3 setmanes... Pop, pop. Bé... Però això és important, que la tristor ens doni ganes de riure. Hem de riure molt. Manament número 6. Aquest el compleixo. Cantem a la dutxa. Cantem als bars. cantem als casaments, als sopars amb els amics on ens vingui de gust, quan ens vingui de gust. Cantem a la dutxa. Jo canto a la dutxa. Segurament perquè jo penso que canto bé, i crec que canto bé, però segurament amb un micròfon o sense micròfon, al carrer cantaré fatal. I a la dutxa, amb el soroll de l'aigua, doncs, mira, no m'escolta ningú. Per cert, acabo de rebre un missatge de la meva filla, que està a casa dient, papa, papa, la dutxa està plena de formigues. En antena, fa 5 minuts. Coses del dia a dia, sí, sí. Papa, papa, bé, Claudieta, no puc contestar-te ara perquè estic fent el programa. Què tiro? Clar, segons el que digui, els animalistes diran, per què mates les formigues? Sí, bueno, què hauria de deixar les formigues? Que facin un campament a la dutxa, no? Bueno, què tiro? Aigua. Tu dutxa't com si miressis a un altre lloc. I marxaran, les formigues marxaran. Però clar, un espera que la seva filla, que està a casa, de 16 anys, digui, papa, t'ha arribat un paquet supergran. Oh, que bé. Pues no, papa, papa, la dutxa està plena de formigues. Claudieta, si m'escoltes, canta a la dutxa, canta, que és el que deia el Pau Donés. Canta a la dutxa, canta al bar, canta pel carrer, canta als casaments, que cantes malament. I què? I què més dona? Manament de Pau Donés número 7, aquest m'agrada molt. Hem d'aprendre a dir t'estimo, sense que ens doni vergonya. Saps què passa? Que quan escoltem o llegim aquests manaments diem, i tant, sí senyor, sí senyor. Però no ho fem, no ho fem. Què és aquesta por a demostrar que estic bé amb tu? No et diré t'estimo, Toni, perquè no crec... Hosti, jo t'estimo, Toni, però... Què ens atura? La vergonya? La cultura ancestral que tenim? Pues segurament, segurament. Possiblement a un poblado de Katmandú o la Índia s'estan dient cada dia t'estimo, t'estimo, i s'abracen. Bueno, estaria bé provar-ho, estaria bé provar-ho. Número 8. Que ens fem petons, ens toquem i nos, diu, nos achuchemos mucho. Bueno, Toni, si demà començo... A veure, dirà, Sergi Mas, què està passant? Què està passant? Bueno, que ens fem petons. Tens raó, és que ens hem de... És que és veritat, és que és veritat. Fa una ràbia això del colze. Fa una ràbia això del colze, que mira que el colze és una part lletja del cos, eh? Aquesta salutació lateral... No, ho deia ahir el Dani Jiménez, el gran Dani Jiménez. Quin gran ésser humà, quina gran persona el Dani, quina gran persona. Que ens deia, estem en un món digital, absolutament digital, i cada vegada més, i cada dia més, depenem o estem pendents del mòbil, i aquesta pandèmia el que ens deixa és necessitat que els humans ens abracem, ens fem petons. Ahir quan vaig veure el Dani, que feia temps que no el veia, vaig dir, tanto colza, a prendre pel sac, ho sento, a prendre pel sac. Una abraçada, Dani, tio, que em caus bé, que sí. Però és curiosa i molt encertada la definició del Dani, eh? Tanta cultura digital i ens necessitem. Tanto besito, tanto... Menos besitos por Instagram, menos besitos por Instagram i más... i més besitos presencials, que no està malament. I a la vegada, bueno, hi ha... Llegia ahir menys activistes per Instagram i més activistes al carrer. Bueno, segueixo. Manament número 9 de Pau Donés. Que ens escoltem tant com sapiguem compartir en silenci. Número 10. Que ens estimem als demés i a nosaltres mateixos. I això no és fàcil, eh? Gent que no s'estima, que no s'accepta. I sembla que no, però no està cada dia, però està sempre amb un dimoniet, aquest dimoniet que portem tots a dins. Manament número 11. Que ens barallem al mínim possible. Deia el Pau, estar enfadat és una gran i estúpida pèrdua de temps. I afegeix, a la merda l'ego i l'orgull. Què ens va dir Jorge Salvador aquí unes setmanes, fa unes setmanes, aquest programa? Jo sóc un gestionador d'egos. Parlant cada dia, estant cada dia amb persones que estan a la part més alta de la piràmide de l'espectacle, de la cultura, del show business, clar, gestionador d'egos. L'ego no serveix per res. Manament número 12. Deixem-nos de rotllos, de xurrades, de fer veure el que no som, ojito, de fer veure el que no som, perquè això no serveix absolutament per res. Número 13, ojo, justament el 13, li hem de perdre la por a la mort. Si li perdem la por a la mort, també li perdrem la por a viure. Número 14, decidem per nosaltres mateixos, que la resta no decideixi per nosaltres. Important. Número 15, que quan la vida ens tanqui una finestra, sigui quan més obrim les ales per trencar el vidre i sortir volant. Número 16, que les coses ens portin on sigui, però que ens vagin bé. Número 17, la llegiré en castellà perquè és com ho va escriure, perquè és heavy també, que los cerebros de zafios, hipócritas, memos, mamelucos, corruptos, pesaos, estúpidos, tocapelotas, mentirosos, gilipollas, que reprogramen y entiendan que la vida no hace falta ser así, que la vida va de otra cosa. Seria tot més senzill. Número 18, que a las penas puñaladas y al mal tiempo buena cara. Número 19, que la vida sempre sigui un somni. I número 20, que a la vida li donem qualitat, perquè bellesa sobra. Els 20 punts de la carta que Pau Donés va deixar hores, dies abans de morir. Signo els 20 punts, Pau, però deixa'm comprar loteria, que igual tinc una mica de sort.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Ai, senyor Enric Masip, i què més, Enric?
Borràs.
Borràs, com estàs?
Molt bé.
Primer, benvingut, Enric, per venir als 50ers. Saben que tu no ets 50er.
Sí?
Tu ets 50er? Ah, sí, sí, que m'ho vas dir, clar.
Re, de fa re.
Sí, fa re, ets 50er.
Sí, 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 estava...
Però sempre has tingut la mateixa... sí, sempre has estat un tio alt, fort, que s'ha cuidat sempre, no?
Sí, bueno, la veritat és que l'únic que m'ha delatat una mica era el cabell blanc, però és veritat que tinc molt cabell, llavors... Sí. Bueno, saps allò que hi ha hagut una etapa en la qual quan tens canes et fan més gran. O sigui, igual tens 35 i et diuen, hòstia, tens canes, però en canvi, quan tens cabell i passa el temps...
Ja, ja.
Ah, sí, sí, però em cuido molt, sí, és veritat.
Quina sort, tenir canes. deixem-ho estar. Tu ets un home feliç, que és la primera pregunta que acostumo a fer als convidats, Enric. Ets un home feliç?
Sí. Generalment, sí, home, et diria, sí, com tots tenim les nostres coses, però en general, com ja tinc un ambient dintre, no? No sé, una mica, pues, ambiciós, sóc una persona positiva,
sí,
m'engresco ràpid, sóc molt de riure, de fer cachondeo. Llavors, en general, et diria que sí, clar, no, feliç del tot, mai s'està, perquè sempre passen coses.
És impossible.
Però és veritat que estaríem un 9, dintre la felicitat estaríem un 9.
És una nota molt alta, eh?
Sí.
És difícil,
sí,
de superar això, un 9, eh?
Sí, sí, sí. D'etapes, però
sí, sí,
en general jo crec que fa molt també...
Actitud?
La teva actitud, sí. Com et prens les coses a la vida i també com superes les adversitats.
Les bufetades, sí.
Això és una part que bueno, quan els que hem lluitat per aconseguir alguna cosa i s'ha tingut que lluitar d'una manera molt... aferrissada i dir, ostres, sé el que ha costat arribar fins aquí. També quan tens aquests valors interioritzats és més fàcil que puguis superar situacions adverses perquè ja les has vist o de prop o les has viscut. En canvi, quan tot ha anat bé, doncs és més complicat, no?
Has viscut moltes complicades, aquestes que explicaves abans? Moltes, moltes? No, entenc que no.
Sí, bueno, diria que són... les que viu molta gent, que és separacions, el tema dels nens... aquestes són les situacions personals que més afecten, perquè quan t'estimes algú i veus que, bueno, pues que queda perjudicat per algú,
sí,
o que sigui, és una situació difícil de, diguéssim... De,
sí, de pair, no, no, i de solucionar.
Sí, de, i de dir, bueno, no va amb mi, no? Clar, va amb tu, perquè evidentment tu tens una part del que ha passat. I després et diria que, a part d'aquestes personals i això, tot el que no són enfermetats, que també he tingut sort de no tenir-ne, no? Perquè avui en dia també és fàcil que de manera directa o indirecta tinguis una relació. He tingut sort dintre el que cap. I et diria que professionalment... clar, tot ha sigut felicitat, perquè parlem de l'etapa on
és que,
tot s'ha guanyat.
Has...
Però quan, sí, sí. quan vaig sortir del Barça, aquesta és la part, diguéssim que... de feina, no? De veure la cara oscura, diguéssim, de la gent i veure com la gent és capaç d'actuar, no de manera natural. Llavors, això és el que vaig... he portat pitjor, si va ser una mala etapa, sí. bàsicament, si la pitjor etapa va ser aquesta.
Clar. Acabes la teva activitat esportiva al Barça i l'acabes definitivament allà. És a dir, tu et fas una mena d'autoprometència de dir, jo em retiro i ja, ja està, i ho deixo aquí.
Sí, però bàsicament ho retiro també amb una mica d'infelicitat en aquell moment, perquè la meva operació a l'esquena bueno, va ser com traumàtica, no? Perquè amb 34 anys vaig tenir que deixar de jugar quan em sentia fort com un toro, no? De fet, hi ha molta gent que allarga la seva carrera i jo, per com em cuido i tot, jo segurament hauria pogut jugar doncs, fins als 39-40 sense cap tipus de problema, no? Llavors, bueno, tot dintre de que no era el millor, quan segueixes el club, no, que dius, ostres, mira, haig de plegar. Però el fet de seguir vinculat al club,
sí.
D'alguna manera també aporta aquella part que segurament de tristor que tindries, de adéu, adéu, bon dia, agafes els bàrtols i te'n vas per la porta i dius, ostres, ja no hi soc, allà, doncs aquesta part no hi era. Vull dir, al quedar-me al club, seguies vivint una mica el mateix ambient sense l'obligatorietat de l'entrenament, però que alhora, com m'havia fet patir tant els últims temps, perquè patia, quan anava a entrenar em feia mal tot, bueno, doncs encara va ser com una mica de... Bueno, doncs que bé que estic, també, no? Seguint al mateix lloc.
Tu només has jugat al Barça, pràcticament?
Bueno, sí, vaig començar a Granollers.
Granollers, sí, clar.
Amb 17 anys vaig debutar primer equip, va ser internacional, absolut, i vaig jugar fins als 20, i als 20 vaig fitxar pel Barça.
A l'handbol hi ha més bufetades de les que veiem per la tele? Perquè em sembla un esport duríssim.
Sí, però ara no.
No?
Ara no.
Com és que ha canviat? Ara...
Bueno, també ha passat amb el futbol. Suposo que l'entrada a escena de moltes càmeres, dels arbitratges més rigorosos, que és el que toca, perquè sí. Tampoc pots fer que sigui un esport en el qual algú vingui de manera... sense cap impunitat fotre una castanya i pugui trencar el nas, no?
Clar.
Doncs això està molt perseguit i molt castigat, com el futbol, que avui en dia una entradeta, diguéssim, més amunt del turmell, ja és una vermella directa, hi ha moltes càmeres, amb la qual has de vigilar molt, i vol dir que la gent ja va d'una altra manera, no va a rebentar-ho tot, no? Perquè et va que et posin 5 partits o 6 partits i són calés.
Clar.
Llavors, amb l'handbol abans estava permès moltes coses, l'haver-hi contacte tant amb mans com amb el cos, que gent que té pes pot fer mal realment amb un contacte, no? I avui en dia està una mica com això del futbol, està molt vigilat, diuen, la gent ja no té aquella tendència de jugues fora de casa, doncs els primers 5 minuts et van a rebentar, que això és el que passava. A Iugoslàvia, a qualsevol país de Croàcia...
França, potser també, o...
França no tant, però sobretot els països així bàltics, balcànics, et destrossaven, o sigui, anaves allà i sabies que els primers 10 minuts era una guerra total que era una mica com per marcar el territori, saps? O sigui, mira, aquí estic, llavors, entre que l'arbitratge era casolà, ells jugaven a casa, vull dir que no hi havia les targetes tardaven molt en sortir, vull dir que les bufetades hi venien. Ara tot el fair play s'ha imposat, per sort, i es veu molt més espectacle i això, però...
No enyores el Palau dels 80? Aquell Palau que es posava a rebentar i era una olla express... Sempre estava ple.
Sí, sobretot...
Els partits importants.
Jo recordo, sobretot, que aquesta etapa dels 80 era més el bàsquet.
Sí,
que era
d'acord.
La nostra potser és més el 90, que nosaltres vam guanyar 5 copes d'Europa
seguides.
I jo he viscut coses al Palau que, bueno, que avui en dia no es viuen. O sigui, des d'uns quarts de final tenir que remuntar tants gols i cua des de les oficines del Barça, que on hi havia les guixetes, fins a travessar les Corts. O sigui,
i ara cua... per què no, Enric?
Jo crec que hi ha un sentiment desarrelat en general de la gent amb els mateixos colors o amb les entitats. És tot com, bueno, doncs igual que ets soci avui d'un gimnàs determinat d'aquí,
sí.
t'esborres perquè n'obren un altre que té més piscines o té més activitats i te'n vas allà. Llavors, jo crec que la gent que abans vivia al club d'una manera, era gent de tota la vida que tenia aquell sentiment. També és veritat que veníem, d'on veníem, no? Als anys 70, 80, la gent fa un canvi i sent el Barça, o en aquest cas un club,
com si fos
una expressió, un sentiment d'expressió, i de que allà ningú et pot trepitjar, perquè si ets bo i guanyes, doncs clar, és la millor manera de sentir-te realment important i que no et passen per sobre. En la vida, la societat et pot passar per sobre, depèn on estiguis, no? I en canvi, quan ets un club i ets guanyador i estàs a dalt, clar, el fet de guanyar et posiciona, no? Llavors, jo crec que hi havia un sentiment de pertinença, de realment de viure tot
de
el club.
De que el Palau, jo pel que veia per la tele, fins i tot alguna vegada vaig estar allà, clar, eren eliminatòries i, evidentment, finals d'anada i tornada, que dius, això al Palau es remunta.
Sí.
No fàcil,
sí.
No fàcil.
Sí, sí.
Però, clar, hi havia ja un clima que jo, amb els pas dels anys, i no sé ara si hi ha un nou Palau, perquè ja, no tinc ni idea, si allò és recuperable, és a dir, poder jugar amb 8 jugadors.
Jo crec que no és recuperable perquè, per moltes grades d'animació que posis i això, que al final és gent que ve allà i com li pagues entrades o li pagues viatges, ve allà i anima. Per mi no és el mateix que una persona que té els seus nets, que té els fills i se'n va. A les 4 de tarda al ministadi se n'anava a veure el Barça B.
Barça B Orense.
Després saltava i venia a veure l'handbol. Sí, després ve el hockey.
Demà el bàsquet. De nou, el futbol gran.
I aquell home era... I vostè quin cap de setmana té? O sigui, clar, avui en dia la gent... No, me'n vaig aquí, me'n vaig allà, tothom se'n va esquiar, tothom viatja...
Mira el mòbil.
Clar, llavors ho tens tot aquí, dius, a la tele puc posar el partit de la Lliga Anglesa. O sigui, abans la gent disfrutava les tardes del dissabte, era una tarda blaugrana, per marxar sol, molta gent. I dius, té la dona, no, la dona s'ha anat a comprar, no? Llavors, avui en dia no passa això, no hi ha aquest sentiment. Algú li diria que tu te'n vas tota la tarda a veure això. No, això ha canviat. Avui has de quedar el teu net. No? Llavors, el sentiment ha canviat. Per mi és difícil de recuperar perquè la gent ha canviat.
Digue'm un gran amic que vas fer, potser si són tres, vale, donem per bo, que vas fer al Palau, els teus anys al Palau, al Barça d'en Vol, sigui jugador, sigui company, sigui tècnic, sigui el senyor que sortia amb la fregona aquella... no sé com es deia.
Sortia
al bàsquet. Sortia al bàsquet, el senyor de la Vileda, que sortia allà a fregar quan hi havia una mica de terra al parquet, estava suat.
Sí, hi ha companys que realment amb el que sempre m'ha germanat més és Mateo Garralda, que va jugar amb mi uns quants anys aquí, que és el que va partir la medalla olímpica per la meitat, quan jo em vaig quedar, se'm va trencar el peu i vaig quedar-me fora. I era, bueno, ens coneixem des de la selecció, des de 14 anys que anàvem a la selecció junts, hem coincidit a la selecció espanyola absoluta, va venir al Barça aquí, va estar jugant 4 o 5 anys. Bueno, sempre hem sigut, ara està a Xile, vull dir, encara tenim una relació molt fraternal que realment és com la persona dintre de l'handbol que ha sigut com més proper a mi, no? Després és veritat que hi ha hagut gent que hem fet una relació excel·lent, Svensson, Chepkin, O'Callaghan, etc. A més, després amb molts d'ells hem seguit treballant al club. Però jo et diria que de les persones que jo he viscut allà, bueno, no sé, per com em van ensenyar, jo sempre en el senyor de l'entrada de la barrera, que ara no existeix perquè està tancat, allà en aquell home sempre li portava el puro. Sempre que anava jo a una boda, a cerimònies, i em donaven puros, jo els agafava, no? El puro, no? Però tu no fumes, no, però jo tinc algú. I quan arribava allà al Barça, en aquell home li donava el puro sempre, no? Bueno, el seu fill, l'Andreu, és el que estava també al Palau, després hi havia l'Oli, que era la senyora que netejava. Jo em passava allà com si fos més de la meitat del temps que a casa meva. O sigui, jo allà anava a esmorzar...
Potser dinaves allà al Bar.
Dinava allà, cada dia allà, molts cops.
Amb l'Arturo.
Sí, l'Arturo.
Íntim amic meu, l'Arturo.
Ostres, l'Arturo, sí. Inclús a vegades feia la siesta, perquè entrenàvem a la tarda, i a vegades, perquè jo vivia, al principi vivia lluny, llavors anava baix amb una camilla, posava les fosques, i dormia un tres quarts d'hora, un rato, perquè no tenia lloc on anar, i anava allà, no es tombava, llavors em feia un cafè, i entrant a la tarda, i al final acabes vivint amb gent que és com si fos la família.
És la família. Sí, ja, sí. Més allà de és com si fos és la família. Sí, sí. I això, jo no sé si també s'ha perdut.
També s'ha perdut perquè... Com la gent ha anat canviant, la gent ve i és una feina, és un lloc de feina. Llavors, no... Jo crec que hi ha gent, a vegades surts d'un partit o surts d'un entrenament, tens ganes de marxar a casa perquè estàs cansat, però ja hi ha, no sé, 100 nens que bon que firmis. Que jo mai he sortit per la porta darrere, mai. sé que hi havia molts companys que ho feien, no? Dius, bueno, em vaig a casa, no? Val, perquè havies de passar 20 minuts bueno, signant.
Forma part.
No? Llavors, però com això no, la gent no ho tenia clar, pues, bueno, avui en dia que hi ha tantes portes d'art que sí, és inaccessible sí, sí. Que estiguin allà esperant i tinguis que passar per allà expressament, no? Llavors, això també ha canviat perquè la gent, pues, pues igual que quan passa per un lloc, em quedo molt parat de gent de la nostra edat i més gran, hi ha gent de 50, sí. Surt un ascensor, entra una sola persona i és capaç de no dir-te res, ni hola,
bon
ni bon dia.
És un altre,
bueno, jo em quedo parat. Al gimnàs, gent més gran que jo, que teòricament són gent que la gent més gran sempre associem sí, a més educació que la jove.
És així.
Pues, la gent més incivilitzada és precisament la gent més gran. O sigui, és gent que passa i d'allò, i quan dius bon dia, es giren i a vegades es sorprenen, no? O són la gent que, no sé, amb una tovallola tens prou, no? Vull gent que agafa 5 tovalloles, 5. I penses, no és lògic que a casa teva agafes 5 tovalloles per utilitzar. Doncs a vegades em quedo parat que la gent... Clar, quan jo era petit veia la gent gran com la més educada, i quan no saludaves et tiraven l'orella, o quan entraves a una panaderia, bon dia, i tothom et contestava, no? Llavors, saludes... I entres i dius bon dia i no et torna ningú el saludo. Has dit, i tinc que fer-ho 3 vegades. Bon dia. No dir res, a tercera. Bon dia. Ah, bon dia. Ah, pensava que no m'havíeu sentit. Sí. Tant la dependenta com la gent que està allà.
Jo acabo cridant, bon dia. I si aguanto una porta, cosa que faig molt, aguanto una porta i una persona passa i no diu res, dic de res.
Sí, sí.
Però per saber...
Jo exactament igual. Doncs això sí. Va molt amb la filosofia, nova filosofia de la gent, el tracte humà que reps i que dones. Si
alguna cosa no estarem fent bé, no sé, o no estan fent bé... 14 anys al Barça?
Sí, dels 14. 20 fins als 34 vaig plegar.
Tens samarreta penjada al Palau?
Sí, amb el número 5.
Quan vas i la veus?
No hi vaig gaire, eh?
Explica'm per què, Enric. Explica'm per
vaig,
què.
Per no, com no... vaig sortir. Per com
clar,
vaig
clar, entenc.
En 2013 em van fer fora a mitja temporada, al mes de gener, d'una manera indigna, sense cap motiu, perquè en el fons era un tema personal i es va demostrar, em van pagar tot el contracte. I vaig veure, doncs, ensenyamiento, no? Vaig veure realment que em van, durant 2 anys i pico que vaig estar amb el president Rossell i la seva junta, vaig veure com no es pot tractar una persona i un esportista d'èlit, o un referent, o digue-li com
un esportista que té penjada la samarreta.
Sí, exacte. Això és una de les coses que jo vaig dir, escolta, si no em voleu, arribem un acord i feu fora, però no em feu això, tinc la camiseta allà dalt. Desgraciadament, bueno, pues, la gent no té aquests miraments i tot és com, bueno, pues, porten a vegades com si això fos una empresa. Aquest és el problema, que un club, un sentiment, mai es pot comparar amb una empresa. En el moment que entra a ser una empresa, per mi està, bueno, pues, és això, pues, un producte.
És una empresa que recapta diners, com els bancs. Els bancs, em deia l'altre dia un amic, som una empresa privada que vol guanyar diners. O sigui, els bancs no són una ONG, sí, sí. Vale. Però clar, un club no... És que aquí hi ha coses al cor que et toquen. No. I és diferent. No sé si... Jo crec que per la teva forma de ser, jo conec poc, Enric. Jo crec que tornaré a veure un dia al Palau, però possiblement amb un càrrec a la llotja del Palau. No sé, tinc el meu nas, i l'Estefania Burgos sap de què parlo. Tinc això, eh?
Però és que té una cosa, quan vaig sortir vaig dir que, per com ho van fer passar, que mai tornaria a l'handbol, vaig dir.
Sí.
El 2015 vaig presentar-me a les eleccions, sí. També a la candidatura del Joan Laporta, etc. I jo ja li vaig dir, jo no vull estar a l'handbol. O sigui, una altra cosa és que pugui portar els meus coneixements a l'handbol, sí. Que els puc aportar, eh? Però ja m'ha quedat, no sé, m'ha quedat petit. A més, ja ha quedat petit de veritat, perquè abans encara hi havia competència.
Sí, clar.
Quan hi havia 2-3 equips que et podien guanyar avui en dia,
és que, clar.
A riure. O sigui, Europa és molt xulo, és un producte molt realment molt espectacular, que tothom compra, però el que és la competició nacional no val per res. O sigui, Copes del Rei, Supercopes i tot això. Anar amb un equip que té un pressupost de 7 milions o de 6 milions i el segon equip té un pressupost de 700.000 euros i la gent... Pues són nanos que estudien, treballen i que guanyen un sou normalet i tal, sí. Comparat amb milionades. És que és com tanta dimensió, tanta diferència que realment dius, a mi m'agrada lo competitiu i m'agrada que realment hi hagi bueno, pues, algú en el qual la teva aportació sigui factible. No, és que anem guanyant cada any la Lliga. Bueno, clar, pots guanyar així 20 anys.
Sí, sí. Et veurem algun dia... Què, algun dia? L'any que ve? Alguna candidatura? Alguna, no dic ni...
Mira,
no descartes.
No descarto, no, molt menys. Sempre m'agradaria estar en algun lloc on pogués aportar tota la meva experiència i la meva, bueno, la part de gestió que vaig estar 7 anys director esportiu a la Fundació, això, perquè crec que és necessària no només posar un nom que diguis, mira, aquest el poso aquí, perquè tal. Crec que hi ha una visió tan esportiva que realment pot conjugar amb l'empresarial, que realment, o sigui, sí que ha d'haver-hi pics empresarials en una empresa de gestió esportiva, però no tot. El sentiment, per exemple, no pot ser. Tu tens que entendre què pensa un esportista, un entrenador, un jugador, per saber gestionar. Si tu penses que allò és una feina i tal, t'equivoques. Tampoc pot ser el que passa, no?, que pensis que un jugador pot fer i desfer, perquè com és el jugador que fa els gols, el club el porta ell. Tampoc. Llavors, bueno, aquest tipus d'amics és el que faria falta per saber dur bé un club, no?, i dir, escolta, fins aquí, evidentment us escoltem, perquè vosaltres sou els que esteu al camp i us han de cuidar, i els que anirien en primera serien els treballadors. Com una piràmide invertida. Al final, la gent, jo quan a vegades faig xerrades d'empresa, els hi dic, és el mateix que una empresa en una piràmide, tens a dalt tens el propietari o el director general, i baixes, i a baix tens els treballadors, no? Quan amb l'esport la piràmide és invertida, o sigui, realment el poder el tenen els treballadors, que són els jugadors que cobren, i que li hauries de dir, tu aquí, tu allà. Bueno, doncs aquest és el que mana, perquè aquest fa tres partits dolents i el propietari se'n va al carrer.
I tant.
Llavors, donar aquesta visió, sí, m'agradaria. Jo amb els títols que he guanyat, agafar amb un d'allò, li hauria de fer entendre a un esportista que, bueno, que hi ha un equilibri, que aquí no és fitxem a qui tu diguis, escolta, hi ha festa per tal, posem l'entrenador que tu diguis.
Està clar, això... A cap equip, a cap club.
A cap club, clar.
Entregar un club, això. Dues coses ràpides i acabo. El teu fill, jo quan el vaig conèixer, tenia una esquena que ja, quan era nen, era més llarg que les meves cames, una esquena més gran. Al final no s'ha dedicat a l'handbol i és actor.
És actor,
i bon actor, que el vam veure l'altre dia a una sèrie a la 1.
Sí, la veritat és que...
També es diu Enric Masip.
Sí, Eric.
Eric.
És un... La veritat és que és un noi que tota la vida va viure... Bueno, de fet, a vosaltres us venia a veure quan fèieu les imitacions, el Polònia, el Cracòvia, tot.
Sí.
I ell disfrutava molt més amb això que amb l'esport. És veritat que el físic acompanyava perquè jugués amb vol.
Clar, una bèstia.
1,91 m o 1,92 m, amb aquesta alçada i tal, pues realment podia haver-se dedicat a l'handbol. Però la seva passió sempre era un micro... sortia d'una pel·lícula dels diàlegs i, ostres, com se'n recorda d'això? O sigui, era una cosa... ja, jo crec que la tenia dins, de fet, anaven moltes entrevistes que feien broma amb la Mari Pau, aquest, i es posava com un mocador i agafava un micro com si fos la Mari Pau. Vull dir que jo deia, no, home, no, tu xuta la pilota, no? Però haig de dir que li ha posat molta il·lusió, i a mi també em fa molta il·lusió que hagi realment fet el que li ha agradat i que realment estigui gaudint, perquè està vivint a Madrid i està fent coses i càstings i cada vegada més, i espero que li vagi molt bé perquè s'ho passa bé.
La setmana passada hi havia un convidat que ens va parlar d'un centre d'addiccions de nens a telèfons mòbils, i es deia Eric Masip. I dic a Estefania, dic, ah, què és el fill de l'Enric? Diu, no. Diu, sí, home, sí. Ah, i al final, evidentment, no era.
Ostres, quina casualitat.
Sí. Bueno, tu que tens mà...
Jo també el renyo. A vegades el renyo i li dic, teu massa amb Instagram i massa...
Sí, és correcte. A mi també em passa, bueno, si tens... com que tens mà amb ell, el dia que estigui per Barcelona, sé que és complicat, però aquí no tenim pressa, estem fins al 31 de juliol, ja li diràs que li tractarem bé aquí al 50.
Home, per acabar,
acabes de dir conferències, tens el teu campus, com es presenta aquesta primavera-estiu en aquest sentit, Enric?
Pues bé, mira, he estat ara fent una conferència sobre el que és la motivació dia a dia. Això era per un grup d'oncòlegs que em van cridar, vaig conèixer amunt, que porta el servei d'oncologia privat a Madrid, a la Baselga, i em va dir, mira, Enric, ens agradaria que vinguessis, perquè a vegades per un metge que investiga, que innova, està motivat cada dia, quan el millor veus, doncs això, que un actor o un esportista cobra el que cobra i tu salves vides, millores la vida de la gent i estàs cobrant un sou normal i corrent. I vaig dir, ostres, jo vaig dir a la conferència, no? Vaig dir, mira, és que els herois realment sou vosaltres. O sigui, qui salva vides i qui millora la vida de la gent, això és un heroi, no un tio que fa gols i que surt...
Bueno, també, en un altre sentit, també.
Sí, però ja no vull dir amb allò que és prestigi, però realment, ostres, com és la societat que això... també és aquest, està invertit tot
sí,
hauria de ser
proporcional
a el que tu fas per la societat, no? De dir, ostres, un senyor que salva vides hauríem de tenir-ho allà. Llavors, bueno, faig aquest tipus de xerrada sobre el lideratge, sobre el treball en equip. Tinc el campus, doncs, que sempre faig a Juliol, que em fa molta il·lusió, fa 22 anys, aquest farem 22 edicions, està la família, el meu pare...
A mi m'agafa tard, no?, per anar al campus i fer...
Bueno, algú ho podríem fer, perquè quan fem aquí sopars de gala, només et traiéssim, la gent estaria encantat de sentir-te.
Sí. Vale. Estupendo. Enric, gràcies per venir. Has pogut aparcar la porta?
Sí.
Ah, he pogut.
Perfecte. Vull dir que allà a la dreta.
Vale, sí. Ai, mira, la Raquel... està tot...
Tot controlat.
Tot controlat. Gràcies per venir als 50.
Una abraçada.
Molta sort. I aviam quan ens
veiem. Tots els
ulls. I si no, ens anem veient per Instagram, que segur també és una mica referent. Gràcies, Enric.
A tu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Energia? Som una companyia catalana que subministrem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua ni la terra. Estar compromesa amb el planeta i estalviar és possible gràcies a Audax Energia. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Energia, l'energia que consumeixes, diu molt de tu.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Família, les 10:48 d'aquest dimarts, un pèl plujós, com a mínim a la ciutat de Barcelona, d'aquest 16 de juny de 2020. Comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris i, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, recordant que encara estem en fase de coronavirus, en fase 2. Molta calma, molta calma. Família, us diré una cosa. Una campanya que van iniciar ahir la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la resta de diputacions catalanes amb el tret de sortida Catalunya és casa teva per potenciar el turisme de proximitat. Una campanya dirigida als catalans que viuen a Catalunya, als catalans que viuen a la resta d'Espanya, als no catalans que viuen a Espanya, a la resta d'Espanya, als no catalans i catalans que viuen a l'estranger. És a dir, veniu, veniu. És una campanya, insisteixo, de la Generalitat i les 4 diputacions catalanes. És una nova campanya que vol presentar la destinació catalana com un... Sergi, tranquil·litza't. És una campanya que vol presentar la destinació catalana com una opció turística propera, que ho és, de qualitat, que ho és, i amb una identitat pròpia que la fa singular. I tant que ho és. La Diputació de Barcelona va posar en marxa el mes d'abril la campanya Estratègia Zero per potenciar la destinació de Barcelona com a destinació turística sostenible i responsable, així com donar suport al turisme local i de proximitat. Clar, sumant esforços i promocionant de forma conjunta aquesta destinació, les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, Turisme de Barcelona i la Vall d'Aran signen la mateixa campanya amb la Generalitat de Catalunya, que es va presentar ahir a Barcelona pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Jaume Collboni, amb el lema Catalunya és casa teva. El president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Jaume Collboni, que van presidir ahir al matí aquest acte, que va comptar amb la participació des de les seves seus de manera telemàtica del vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona, Jaume Dulsat, de la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, del conseller de Turisme de la Vall d'Aran, Joan Antoni Serrano, del president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, i, a més, van assistir el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luis Ruiz, el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, i el director general de Turisme, Octavi Bono. A més, amb bones notícies, perquè avui dimarts 16 de juny, el Palau Güell reobre les seves portes, adaptat a les noves condicions de seguretat i després de revisar i actualitzar els protocols sanitaris per oferir una visita pública segura. El Palau Güell, que és propietat de la Diputació de Barcelona, és una de les joies de l'arquitectura Antoni Gaudí i una de les primeres obres de l'artista d'obligada visita per tots els seguidors del genial arquitecte.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. 50ers, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
La benvinguda als amics de Los Extremeños, mestres pernilers, elaboració pròpia de manera tradicional. Los Extremeños, els extremenys, és sinònim de qualitat, sinònim de servei. Los Extremeños treballen conjuntament amb una empresa artesanal extremenya, des de l'alimentació dels porcs en les deveses de fins l'assecat i curació. Fan un seguiment exclusiu i personalitzat. Diverses vegades l'any ens desplacem a Extremadura per realitzar el seguiment i per reservar les millors peces pels nostres clients. He tingut la sort de degustar un pernil d'aquests de Los Extremeños. Bueno, és que no fan només pernils, eh? És que és espectacular. Formatges, embotits de tot tipus. Clar, els embotits, per exemple, tenen dues línies de comercialització. Embotits catalans, aquí, elaborats pels Los Extremeños, i embotits curats de manera tradicional extremenya. Formatges, foies, patés, carns, delicatessen, i fins i tot tenen servei de càtering. Los Extremeños. Visita el web losextremeños.com.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Avui sí, amb una mica més de temps i amb segurament una mica més de sort, tenim l'oportunitat i la bona notícia de parlar amb Marc Blasi, director de Grans Comptes i Licitacions Públiques d'Audax Energia. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Oh, quin canó. Això és una línia. Això és... Això és un telèfon, sí, senyor.
Escolta, et vaig fer cas i dic, ja saps què? Em vaig anar a comprar un telèfon fixe, que feia molt...
Que encara els venen i encara està permès trucar. És a dir, ni l'Estat ni la Generalitat prohibeix trucar de fixe a fixe. Marc, tu ets el director de Grans Clients i Licitacions Públiques. Explica'm qui sou Audax i a què us dediqueu, al teu equip.
Doncs mira, nosaltres, Audax, és una empresa d'energia, som una empresa energètica que cotitzem a la borsa, som una companyia que estem presents a 7 països i ens dediquem a generar energia 100% renovable via aerogeneració i plantes solars fotovoltaiques i a comercialitzar electricitat verda i gas natural a tot tipus de clients.
Sí.
I la unitat de grans clients i licitacions públiques, que és la unitat doncs, que dirigeixo jo,
sí,
som doncs, l'equip que ens encarreguem doncs, de les operacions amb els principals consumidors, els més grans, grans empreses i grans administracions públiques.
Vale. I jo no sóc un gran consumidor, primer perquè faig 1,70, però en què es diferencia un gran consumidor del que jo puc consumir a casa?
Mira, bàsicament teniu en comú que els dos heu de consumir electricitat, aquesta electricitat doncs s'ha de generar i s'ha de transportar fins a casa teva i també consumiu gas que s'ha d'extreure i s'ha de canalitzar.
Sí.
El que passa que un gran consumidor doncs és com si tinguessis 20 o 30.000 cases...
Sí. No seria el cas.
Totes juntes consumim al mateix moment. Llavors,
vale.
Què passa? Doncs que aquests grans consumidors, al tenir un volum tan immens, et permeten doncs, portar a terme una sèrie d'estratègies doncs, de compra de l'energia que et permet doncs, combinar la compra de l'electricitat en els mercats diaris amb preus indexats o variables, junt amb la cobertura de preus en els mercats de futurs. Mm. Llavors, doncs clar, diguéssim que al tenir un gran volum et dona doncs, més accés i més possibilitat doncs, a productes doncs, de diversificació del risc.
Clar, clar. Jo no tinc aquesta oportunitat de consumir perquè no tinc 30.000 pisos, tinc un i de 50 metres quadrats. Però amb tot em surt a compte, és a dir, que no està vetada, evidentment, l'entrada per clients petits i no només de tamany.
No. Tingues en compte, Sergi, que tu, des que existeix el Mercat Lliure, ja fa bastants anys, tu com a consumidor tens l'opció de contractar l'energia amb el proveïdor que vulguis.
Llavors, vale.
Nosaltres, com a companyia, també gràcies doncs, a aquesta experiència que hem adquirit durant tants anys, doncs, tenint doncs, grans consumidors i dissenyant aquest tipus de productes, hem aconseguit, doncs, gràcies a ser una empresa doncs, diguéssim, que ha nascut dintre el món de la liberalització i que som una companyia altament digitalitzada, hem aconseguit doncs, desescalar aquesta dificultat i donar accés a qualsevol tipus de consumidor, ja sigui doncs, domèstic, com seria el teu cas, o petites pimes, com pot ser un restaurant, o pot ser un taller, un petit hotel, qualsevol consumidor a tenir opció de contractar aquest tipus de productes, que no són tan complexes, són més senzills, més entendibles, però tenen la garantia de que els preus són molt competitius i, a més, sempre van associats d'una certificació d'energia verda.
No? Ahir, quan acaba el programa, em trobo un amic pel carrer i em diu: Sergi, això que estàs parlant últimament, que t'escolto d'Audax, em faran forats a la paret?
No.
Bueno, és la impressió... Bueno, ja. Tu tens molt per la mà, però dius, ostres, però que han d'entrar a casa, jo no vull fer forats, jo no vull fer ara una canalització d'un cable... No és així.
No. Mira, el Mercat Lliure, perquè ens entenguem i fer doncs, una explicació molt ràpida, però molt simple, és des de ja fa molts anys es van separar les activitats doncs, de energètiques. Llavors es va quedar, diguéssim, el que té la red, la red de distribució, que és el propietari, doncs, diguéssim, dels cables i el que té la responsabilitat de la qualitat de subministrament. Llavors els comercialitzadors, les utilities, diguéssim, som les companyies que ens encarreguem doncs, de portar l'energia. Llavors, a dia d'avui ja el món és digital, llavors no hi ha cap canvi físic, no hi ha cap intervenció física, tot es pot tramitar. Nosaltres, a més, hem fet una aposta importantíssima per la digitalització i es pot fer tot online. Només s'han de connectar a audaxenergia.com i allà hauran diferents canals de com contractar, ja sigui a través d'una atenció telefònica personalitzada o fins i tot processos automatitzats. Llavors, la idea és que l'únic que s'ha de fer és escollir un proveïdor, en aquest cas.
Sí.
Jo recomanaria, òbviament, Audax Renovables, Audax d'Energia, perquè és de forma molt fàcil, sense cap intervenció física, contractant amb nosaltres, en cosa de pocs dies, l'únic que fas és tenir una factura diferent, amb un preu més competitiu i amb una certificació doncs, d'energia 100% renovable, doncs que jo considero que en els temps que corren, doncs, si podem contribuir a un món més sostenible, doncs s'ha de fer, no?
I si no, trucant al 900-82-80-06, 900-82-90... repeteixo, 900-82-80-06. Ho deixem aquí. Marc Blasi.
No, només et voldria...
Tinc 10 segons, eh?
Sí, doncs llavors, escolta, despedir-nos i si voleu ja parlarem un altre.
El divendres tinc més temps.
Tens més temps?
Sí, doncs, i tant.
Mirem si ho podem encaixar, esclar que...
Gràcies, Marc Blasi, director de Grans Comptes Deutats.
Adéu.
Adéu, bon dia, i a vosaltres també. Fins demà.